Avui, a l'últim espai mestre, hem escollit assistir a la classe d'un amic del programa. És un excol·laborador del Matí de Catalunya Ràdio. Núria Coll, bon dia.
Bon dia.
Hem triat Ramon Alcoverro. Per què?
Mira, perquè reuneix tot allò que hem estat cercant tota la temporada a través d'aquest espai. Mestres que combinin saviesa, ironia, oratòria, pedagogia, connexió amb els alumnes, que siguin provocatius, un bon to, un bon discurs, etc.
Ramon Alcoverro és professor de la Universitat de Girona, però als estius també dona classes a Barcelona.
Al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, on imparteix cursos d'estiu per professors de secundària, perquè justament Alcoverro reivindica que molts profes es reciclen i no només els de primària, com diu que es pensa a vegades la gent, sinó també de secundària. I aquest any el curs es titula L'utilitarisme, perquè a la selectivitat han canviat Marx per John Stuart Mill, les idees del qual, diu Alcoverro, són molt més planeres que les de Marx i, per tant, és una bona oportunitat per plantejar dilemes morals amb els estudiants.
Doncs, mestres, avui amb Ramon Alcoverro.
John Stuart Mill, filòsof, polític i economista anglès, fou teòric de l'utilitarisme, teoria que defensa que s'ha de fer el màxim bé per al màxim nombre de persones, és a dir, utilitzar mètodes que augmentin la felicitat al món.
El gran descobriment del 18 és l'autonomia moral. El fet de que la moral depèn de la consciència de l'individu i no de la societat, ni de la política, ni de la religió. Tota ètica, diguéssim, utilitarista és una ètica il·lustrada, és una ètica de l'autonomia. Fins aquí exactament igual que Kant. El que passa és que del que es tracta és que Kant parlarà dels principis mentre que John Stuart Mill parlarà de les conseqüències. Per tant, en ètica i en política, les premisses de Mill són les de l'humanisme il·lustrat. 1. El valor consisteix en el benestar aconseguit en la vida dels individus. Fixeu-vos que aquesta és una de les qüestions de discussió importants que es poden plantejar a classe, no? Si és el mateix el bé que està bé. Stuart Mill diria que sí.
Garrett Hardin, economista liberal, es va fer famós per la seva teoria dels béns comunals i perquè es va oposar a la immigració des del punt de vista utilitarista. Dilema moral. Un vaixell rep l'impacte d'un torpede i es comença a enfonsar. El capità demana que els tripulants abandonin el barco, però davant la possibilitat que el petit bot per salvar els passatgers s'enfonsi, qui té dret a quedar-se al vaixell?
Aquesta és una de les preguntes importants, no? Amb quin criteri tinc dret jo a estar a la barca?
Si és d'una manera democràtica, doncs entre tots establir uns criteris. I si és d'una manera autoritària, el capità hauria d'establir els criteris.
Després de que se li esfonsi el vaixell, el capità té dret moral a decidir com ha d'estar a la barca? Això, evidentment, té una traducció perillosa i complicada, no? Garrett Hardin utilitza això dient, bueno, un estat és un vaixell. Si donem papers per tothom, el vaixell s'esfonsa. És una clàssica discussió utilitarista.
En Tomàs és un jove gourmet que veu com s'inclina l'embarcació d'una forma alarmant i amb les mans s'intenta aferrar la barca. Des de proa, el capità crida: Pepe, enfonsa-lo un altre cop a l'aigua! El capità li està demanant al Pepe que deixi morir el jove gourmet. Dilema. L'ha d'obeir?
Home, ho trobo bastant inadequat.
Per què?
Comparar una societat amb un vaixell o un bot.
És una de les clàssiques del pensament liberal.
Aplicat a política, doncs donaria alguna cosa així que segurament els liberals tampoc podrien defensar, que seria: anem a desnacionalitzar la gent que són un problema per la societat o que és un problema per l'Estat, encara que siguin ciutadans del país. Seria: anem a fer una tria, aquests vells que no serveixen per res, aquests lisiats que només provoquen gastos d'impostos, etc, etc, aquests fora, i anem a veure aquesta gent que ve de fora, que estan morint de gana, que segur que faran qualsevol feina i amb ganes.
I una qüestió interessant és el tema de la justícia distributiva quan hi ha béns escassos. Un cas clàssic de béns escassos són els trasplantaments de cor, en què els utilitaristes el que fan és una llista, i això és el que s'acostuma a fer als hospitals normalment, donem punts per cada circumstància, no? Hi haurà un punt per no haver fumat i per tant poder tenir millors possibilitats de no sé què. Això seria una opció. L'altra possibilitat és fer un sorteig. Els kantians serien partidaris de fer un sorteig. Tothom té iguals possibilitats i és un atzar.
Pobreta Rigoberta. Últimament el seu nòvio passa molt més temps amb la Jacinta que amb ella. Hi ha alguna cosa entre vosaltres? Li pregunta la Rigoberta al seu marit Bernardo. I la veritat és que sí que hi ha alguna cosa, però la història tampoc és massa important. En Bernardo no vol disgustar la seva dona, però tampoc vol dir-li una mentida. Apreta les dents i de cop li ve al cap una sentència de Nietzsche. La mentida és necessària per la vida. Dilema. S'ha de dir sempre la veritat?
Ens hem de jugar la vida perquè un dia ens van fotre banyes? considerant que els altres 364 no ho han fet.
Encara que facis 365 dies, banyes, a tu què t'importa?
Home, se suposa que hi ha un pacte, tu? Se suposa que hi ha un pacte, no ho fotem? Pregunta, dir sempre, 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 sempre la veritat, per un kantià és evident, mai pots mentir. La mentida és la negació moral. Ara, per un utilitarista, si d'aquí 15 dies te n'hauràs oblidat de la senyora aquella i continuaràs vivint tan tranquil amb la teva dona, val la pena que muntem un merder i ens divorciem tots aquí perquè...
A mi em sembla que l'exemple aquest té una mica de trampa, no? Perquè saps que aquesta mentida doncs, servirà per salvar un matrimoni que aquí estem donant tots per suposat que és una cosa bona. En tot cas, no saps si aquesta primera mentida s'encadenarà en un cúmul de mentides i això doncs, provocarà el suïcidi de la dona, el que el desheredin amb ell, els seus pares, etc etc. Per tant, és un exemple amb trampa.
Tots els exemples que posis a classe són amb trampa, home, només faltaria. Un profe ha de poder ser kantià quan toca ser kantià i utilitarista quan toca ser utilitarista. Per això ens paguen, tu.
Jo m'he apuntat al curs per enriquiment personal, però sobretot perquè la Coverro és tot un personatge dins de la cultura del país.
Els seus materials a la xarxa han estat fonamentals per moltíssims professors que ens han ajudat doncs, a poder treballar millor les PAU. És una persona que sempre està aportant d'una manera gratuïta, no?
Sí, i pot parlar d'això o pot parlar del que sigui. Eh? És igual, és un plaer escoltar-lo.
L'últim espai de mestres ha d'incloure obligatòriament una reflexió des de la mateixa professió, sobretot en aquesta aula, on els alumnes són professors.
Necessito reciclar-me, el coneixement mai és suficient, mai en tens prou.
Jo, per exemple, sóc interí i he estat a quasi tot Catalunya perquè a la Facultat de Filosofia, de més, hi ha poques places, cobres el teu sou normal, t'has de pagar la pensió o si et quedes a dormir o el que facis. Vol dir que de viure molt bé, sobretot el que són interins, no.
Es diu de 3 mesos de vacances. En realitat, serien 2. I a més, el juliol fem cursos.
Em sembla que seria important que la gent sapigués que en el món de l'ensenyament hi ha molt bona voluntat. Hi ha gent que dedica hores i hores a corregir exàmens, a preparar classes, i que un mes de juliol que fa aquesta calor que esteu veient, doncs, estan aventant aquí un rotllo sobre utilitarisme i nosaltres tenim un compromís amb la gent que ha de tirar endavant aquest país en els propers anys, que són els nostres estudiants. No? Hi ha molt, molt bona voluntat en aquest ofici i és per la bona voluntat que aquest ofici funciona cada dia i que s'obren les escoles cada dia i que aquest país doncs, tirarà endavant. Un professor, per poder explicar 100, ha de saber 1.000.
Mestres, avui amb Ramon Alcoverro. Hem après alguna cosa més sobre l'utilitarisme. Gràcies, Núria Coll. Fins demà. Una pausa i la PM.